Pedro Sánchez consultarà la societat civil per decidir el posicionament del govern espanyol sobre l'Opel Sabadell. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Anunci sorpresa avui del president del govern espanyol a les jornades del Cercle d'Economia, que avui ha inaugurat a Barcelona, Joan Bota.
Pedro Sánchez s'ha tret de la màniga una ronda de consultes perquè ciutadans, empreses i associacions diguin la seva sobre l'OPA del BBVA al Sabadell, un pas que la llei no preveu.
Com ho ha justificat Sánchez i com s'ha rebut aquest anunci, Raúl Flores, Pilar García?
Bon dia. Doncs davant dels presidents del Sabadell i del BBVA, Sánchez ha defensat que les empreses espanyoles han de guanyar volum, però sempre diu que es garanteixi l'interès comú. Amb aquesta premissa, el president espanyol vol consultar la societat civil abans de portar al Consell de Ministres màxim el proper 22 de maig un enduriment de les condicions d'aquesta OPA.
De seguida tenim més informació sobre com ha caigut aquest anunci entre tota la públic que hi havia en aquestes jornades i entre el poder econòmic català. En aquestes mateixes jornades del Cercle d'Economia també s'hi han abordat altres temes, com per exemple l'augment de la despesa militar i la gran apagada elèctrica d'avui fa una setmana.
Us ho explicarem tot plegat al Catalunya Migdia el dia que el govern espanyol ha revelat que dilluns passat, 19 segons abans que marxés la llum a tota la península Ibèrica, es va registrar una tercera anomalia a la xarxa.
Tot això el dia que dos protagonistes de pes passen per la Comissió d'Investigació sobre l'operació Catalunya al Congrés dels Diputats.
Són Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta Mariano Rajoy, que en la línia dels exdirigents del PP esquitxats pel cas ha negat la guerra bruta contra l'independentisme, i l'expresident Artur Mas, que compareix aquesta tarda, però que ja ha avançat què dirà.
Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, ho ha fet només trepitjar a Madrid. Artur Mas no descarta querellar-se pel cas Pegasus després d'un informe de Citizen Lab revelat per RAC1 que l'assenyala com a víctima d'un presumpte espionatge i apunta per on poden anar els trets.
En el cas de que la presenti, doncs, òbviament contra totes aquelles persones que en aquell moment estaven dirigint l'operació Catalunya. Ministeri de l'Interior, el Partit Popular...
Mentrestant, el Congrés Soraya Sáenz de Santamaría s'ha desvinculat de l'espionatge a Mas, no va ordenar mai la creació d'una policia patriòtica i nega que hi hagués una operació Catalunya durant el govern de Rajoy.
I de la crònica internacional, Israel aprova un pla per ocupar i retenir permanentment parts de la franja de Gaza. Jerusalem, Jordi Brascó.
Netanyahu ha decidit que ja n'hi ha prou d'incursions, que el que cal és quedar-se al territori. Una estratègia que, segons diu, busca debilitar Hamas i retornar els hostatges, tot i que els familiars dels segrestats consideren que serà la seva sentència de mort.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça viatja a Milà amb la novetat de Robert Lewandowski.
S'ha recuperat a temps per poder jugar el partit de demà amb l'Inter. En canvi, Valde no ha viatjat, encara amb molèsties de la lesió. Al Catalunya Migdia connectarem amb el Bernat Soler, que ja és a Milà, i amb el Ramon Salmurri, que ens explicarà l'última hora de l'equip italià i del seu tècnic, Inzaghi, que d'aquí uns minuts ja farà la roda de premsa prèvia a aquesta tornada a les semifinals de la Champions. I al Catalunya Migdia també parlarem del Girona, que juga aquesta nit amb el Mallorca, un partit molt important per l'objectiu que té de la permanència.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues a l'enllaç de l'autovia 2 amb l'AP7 a Martorell per accedir a l'autopista a causa d'obres. Autovia 2 a Cornellà, direcció Lleida. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, direcció Barcelona. La Ronda Litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Poble Nou a Sant Adrià, en sentit Besòs. I el transport públic, els trens de les línies R2 Sud i regionals del Corredor Sud, encara poden arrossegar alguns retards arran d'una incidència a la infraestructura ja resolta fa una hora.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hi haurà pluges fortes aquesta tarda?
Sí, ja en tenim ara mateix, fins i tot amb intensitat. De moment, 16 litres al pont de Suer. Estem parlant en aquests instants del terç nord, des de l'Aragó fins al Mediterrani. I alguns punts del nord-est. En arriben algunes a aquesta hora, per exemple, al Vallès Oriental o al Maresme. Aïllades. Aquesta tarda van a més, ruixats i tempestes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, però serà al Ter Sud, l'àrea que se'n podria escapar, Terres de l'Ebre i voltants, i l'interior i el Pirineu, zones preferides, especialment de la Catalunya central i Pirineu oriental, localment intenses, possibilitat de calamar-se o pedra i temperatures més baixes.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. El govern espanyol vol consultar la societat civil sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. Això és el que ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez des de Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia i davant dels màxims dirigents dels dos bancs. Sánchez vol consultar empreses i associacions abans de decidir si el Consell de Ministres endureix o no les condicions per la fusió de totes dues entitats. Anem al Palau de Congressos de Catalunya, on s'han produït aquestes jornades. Matilde Seoane i Raúl Flores, bon dia.
Bon dia.
Quins arguments ha fet servir el president espanyol?
Doncs davant un auditori d'empresaris i de teixit econòmic amb el president del Sabadell, Josep Oliu, i també el del BBVA, Carlos Torres, entre el públic, Sánchez busca consens abans de tornar la pilota de l'OPA al Sabadell. L'OPA hostil, en paraules del president espanyol, fins a la taula del Consell de Ministres i endurir llavors les condicions d'aquesta operació.
Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país.
Aquesta consulta no allarga terminis i el govern espanyol té poc més de 15 dies fins al dia 22 de maig per portar-la a la taula del Consell de Ministres. L'OPA era una de les principals carpetes que avui portava Sánchez a Barcelona. L'altra és la pagada de fa una setmana. El president espanyol ha apuntat des d'aquí, des de les jornades del Cercle d'Economia, que la investigació s'allargarà fins que s'aclareixin totes les causes.
Desde el primer momento lo que hizo el gobierno ha sido trabajar con prudencia y también con rigor para esclarecer las causas del incidente y, por tanto, quisiera manifestar que nuestra voluntad es firme. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente.
Hi ha poques hores que el govern espanyol aprovi la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Sánchez ha fet també una crida als empresaris que ocupaven la majoria de butaques d'aquí al Palau de Congressos de Catalunya perquè s'acabin sumant.
Me gustaría pedirle a la patronal española y también a la catalana que no se cierren a esta iniciativa, porque creo que la economía europea debe mantener su peso global apostando por el capital humano y por la innovación, no por bajar los precios o por jornadas extenuantes.
Més enllà dels empresaris, Sánchez també haurà de batallar la reducció de la jornada laboral entre els seus socis d'investidura, perquè Junts per Catalunya ha anunciat fa poca estona que hi presentarà una esmena a la totalitat, el que tombaria el text en el primer debat al Congrés. Per cert, Òscar, també ho acabem de saber, el president espanyol i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han aprofitat aquesta trobada del Cercle d'Economia, on han coincidit aquí a Barcelona per una reunió que acaba de publicar el president de la Generalitat en una publicació a la xarxa X. Diu Illa, Catalunya, Espanya i Europa tenim prou raons per creure en les nostres fortaleses.
Bé, doncs, entre tots els anuncis que ha fet Pedro Sánchez i que hem sentit en aquestes jornades del Cercle d'Economia, la gran protagonista ha estat l'anunci d'aquesta consulta a la societat civil sobre l'OPA del BBVA al Sabadell. La consulta que ha anunciat Sánchez ha estat, en general, ben rebuda, tant per part del Sabadell com també de l'empresariat present a les jornades. Seguim al Palau de Congressos ara amb Pilar García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, el president del Sabadell, Josep Oliu, ha estat clar, ras i curt.
Què opines, senyor Oliu?
Positiva, doncs, aquesta consulta pública, segons el president del Sabadell. Per la seva banda, el president del BBVA, Carlos Torres, ha expressat màxim respecte per la consulta pública i ha refermat les bonances que el seu parer té l'operació.
Los compromisos importantes que no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, especialmente aquí en Cataluña. Y por eso vemos que la unión es un proyecto no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos.
Oliu i Torres han conversat uns minuts abans d'entrar a l'auditori per escoltar Pedro Sánchez. Mentrestant, els petits accionistes celebren que ara es podran fer més aportacions contra l'operació.
És una bona notícia perquè el president del govern ha parlat d'OPA hostil. En segon lloc, ha parlat del ministre Cuerpo com un gran tècnic. que defensa l'interès general. Per tant, traiem la càrrega política del tema, vol escoltar a més gent, a part de la CNMC, vol tenir més opinions, que en definitiva es tracta de donar arguments al ministre Cuerpo.
I per les patronals és una oportunitat per demostrar que l'operació perjudica les empreses. Foment del Treball xifra en 70.000 milions d'euros el perjudici. Josep Sánchez Llibre és el president.
Apel·lant al sentit d'operacions estratègiques d'estat, de qüestions territorials, entenem des de Foment que aquesta consulta servirà des de la vessant que hem plantejat des de Foment del Treball de que aquesta OPA quedi paralitzada.
I Pimec celebra que no està tot tancat i, segons Antoni Cañete, encara queda partida.
Doncs també hi ha hagut reaccions polítiques. Els partits catalans veuen en general amb bons ulls aquesta consulta pública sobre l'OPA al Sabadell anunciada per Pedro Sánchez. Ara bé, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana demanen valentia i que l'OPA s'aturi, Marta Xidor.
Les dues formacions han defensat qualsevol fórmula que passi per escoltar l'opinió dels afectats, però Junts per Catalunya va més enllà i acusa el govern espanyol de no defensar els interessos de Catalunya. Josep Rius és portaveu del partit de Carles Puigdemont.
El que ha de fer el govern espanyol és escoltar, és mullar-se i és aturar aquesta OPA. Per altra banda, també estaria bé que la primera consulta que fes el president Sánchez fos el president Illa, perquè a dia d'avui encara no s'ha posicionat.
Des d'Esquerra, que també critica l'OPA, han tornat a lamentar la unanimitat dels vocals de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en referència al vot del vocal proposat per Junts. Isaac Albert és portaveu dels Republicans.
Una jugada mestra més, on votar a favor de l'OPA del BBVA era precisament perquè s'estava en contra de l'OPA del BBVA. No? La cosa no té cap mena de sentit.
El govern català valora positivament la consulta, segons ha defensat la consellera d'Economia, Alicia Romero, que espera que serveixi per posar al davant els interessos de Catalunya.
Tenim tota la confiança amb el govern d'Espanya, que defensarà els interessos de Catalunya i d'un territori que, òbviament, doncs, es veu afectat per aquesta amenaça d'OPA.
L'altra cara de la moneda és el PP, que acusa Sánchez i el seu executiu de no tenir opinió pròpia en la qüestió i ho qualifica de preocupant.
Deixem aquesta OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. Una setmana després de l'apagada general, el govern espanyol encara no en sap les causes, però a poc la investigació estreny el cercle. Avui la vicepresidenta i ministra per la Transició Ecològica, Sara Agesen, ha confirmat que la xarxa elèctrica va patir un tercer incident 19 segons abans que se n'anés la llum a tota la península. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Què més se'n sap d'aquest nou episodi?
Doncs només que s'ha pogut localitzar al sud d'Espanya i que es tracta d'una baixada de generació elèctrica que la xarxa sí que va poder superar. Ara cal saber quina relació té amb els altres dos episodis que, 19 segons després, van precedir l'apagada. És tot el que ha pogut avançar a Televisió Espanyola la ministra Sara Agesen a partir de les primeres dades de les companyies elèctriques que s'han pogut analitzar.
19 segundos antes también hubo una pérdida de generación, por lo tanto, otra perturbación que se suma a las dos anteriores. Tenemos que ver si hay relación entre ellas, si no hay relación entre ellas, la causa y la consecuencia, cuál fue la causa de esa pérdida de generación y por qué el sistema no pudo amortiguarlo.
La vicepresidenta tercera ha assegurat que les elèctriques no van advertir el govern espanyol d'una possible apagada i demana mantenir la prudència davant dels que assenyalen l'aposta per l'energia renovable. De fet, el PP apuja la pressió i anuncia que no votarà a favor del pla de Sánchez contra els aranzels de Trump perquè l'executiu descarta el seu pla per allargar la vida de les nuclears.
D'aquí a dos minuts serà un quart de tres de la tarda. Compareixences de pes avui a la comissió del Congrés dels Diputats que investiga l'operació Catalunya, la suposada trama policial contra l'independentisme quan Mariano Rajoy era president del govern espanyol. Per ara, però, cap sorpresa. Aquest matí ha declarat la que va ser vicepresidenta de l'executiu del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha negat l'existència de cap policia patriòtica espanyola. També s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en l'espionatge a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que compareixerà aquesta tarda. Seguim a Madrid. Ara amb Àngels Lafuente.
Tot i la insistència dels portaveus parlamentaris, Soraya Sáenz de Santamaría ha estat contundent i no ha mogut ni una coma del seu relat. I a les reiterades preguntes dels portaveus ha afirmat per activa i per passiva:
para que le quede determinantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna policía patriótica ni de ninguna operación Catalunya.
Una estratègia que ha mantingut quan li han preguntat sobre l'informe revelat per RAC1 que diu que Artur Mas va ser espiat per Pegasus durant 5 anys. L'exvicepresidenta del govern de Rajoy s'ha desvinculat d'aquesta acusación.
Lo que me llama poderosísimamente la atención es que salga un informe 10 años después, el mismo día que el señor Artur Mas y yo comparecemos en esta Cámara. Hombre. Yo desconozco ese informe, desconozco quién lo ha hecho, desconozco los datos, estas cosas, yo no tengo conocimientos operativos.
I després de veure l'informe de Citizen Lab, Artur Mas ha anunciat que no descarta querellar-se pel cas Pegasus. Previsiblement ho anunciarà a la seva compareixença al Congrés.
En el cas de que la presenti, doncs, òbviament, contra totes aquelles persones que en aquell moment estaven dirigint l'Operació Catalunya. Ministeri de l'Interior, el Partit Popular...
L'informe documenta 32 atacs al mòbil de Mas del juliol del 2015 al maig del 2020, un espionatge que va començar el dia que s'anunciava la gran coalició electoral de Junts pel Sí.
I 5 afectats més, també per l'espionatge amb els programes Pegasus i Candiru, han presentat als jutjats de Barcelona una querella contra exdirectors de la Guàrdia Civil, l'exdirectora del CNI i els directius de l'empresa que comercialitza aquests programaris. Són activistes i empresaris, entre ells l'exsenador Joan Matamala, que ja van presentar una primera querella a l'Audiència Nacional que es va arxivar amb l'argument que no era competència d'aquest tribunal. Més coses. El govern de la Generalitat destinarà fins a 850 milions d'euros de recursos propis a polítiques d'habitatge i crearà una unitat per frenar els desnonaments. Són algunes de les mesures que la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha pactat amb els comuns a canvi del seu suport a una ampliació de crèdit que ha de permetre ingressar a les arques de la Generalitat prop de 3.500 milions d'euros extraordinaris. Barcelona, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. El nou acord garanteix el suport dels de Jéssica Albiach, que el primer i el segon suplement de crèdit de 2.100 milions d'euros i 1.300 milions d'euros respectivament, que donen més oxigen al govern de Salvador Illa, que funciona amb els pressupostos prorrogats. El focus del nou pacte en matèria d'habitatge, 850 milions d'euros de recursos propis de la Generalitat per la construcció de vivenda de protecció oficial, per l'impuls de lloguer social, també per ampliar el cos d'inspectors amb 60 més abans del 30 de juny, amb l'objectiu final d'arribar als 100 abans d'acabar el 2025, i també per una unitat específica en contra dels desnonaments. L'acord l'han presentat aquest migdia la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, aquí al Departament d'Economia.
A les peticions que facin uns o altres, el que cal fer, si no hi ha més recursos, és reprioritzar. I, per tant, això vol dir cedir.
Passem a destinar 850 milions d'euros de recursos propis del govern de la Generalitat a polítiques d'habitatges, que se sumen als 600 milions d'euros que venen de crèdit de l'Institut Català de Finances. Per tant, estem parlant de 1.450 milions d'euros, que és la inversió més alta que ha fet mai el govern de la Generalitat per fer polítiques públiques d'habitatge.
El govern ara obre negociació pel tercer suplement de crèdit novament amb els socis d'investidura, mentre els equilibris de l'executiu en minoria li han fet ajornar la taxa turística acordada amb els comuns a petició d'Esquerra, que ha presentat una proposició de llei diferenciant el preu de la temporada alta i baixa fora de Catalunya.
Per cert, que ja que parlem d'habitatge, el govern modificarà la llei contra els desnonaments després que s'ha sabut que la Generalitat es quedarà sense rebre 13 milions d'euros en multes a grans tenidors per tal com està redactada, Joan Garcia.
La normativa del 2015 obliga els grans tenidors d'habitatge a fer una oferta de lloguer social a persones vulnerables abans de començar el procés judicial per desnonar-les. I el Tribunal Constitucional ha donat la raó als recursos que hi van presentar el PP i Vox. El Tribunal el que fa és qüestionar que s'imposi una condició: haver d'oferir lloguer social abans de poder anar als jutjats. Bé, doncs ara la Generalitat modificarà la normativa perquè l'oferta de lloguer social no sigui un requisit per poder recórrer la via judicial, segons han explicat fonts del govern a Catalunya Ràdio. Es podria sancionar per no fer l'oferta de lloguer social, però això no pot ser un impediment perquè el gran tenidor s'adreci als jutjats. L'Agència Catalana del Consum ha posat 711 sancions a un centenar de grans tenidors per aquesta qüestió. D'aquestes sancions se'n derivarien 13 milions que la Generalitat deixarà d'ingressar i 400.000 euros s'hauran de retornar als afectats que ja han pagat la multa.
I és que l'habitatge s'ha convertit en un dels principals reptes també de les capitals europees, que demanen finançament comunitari per poder-lo abordar. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i els seus homòlegs de París i de Roma li han plantejat aquest matí al president espanyol, a Pedro Sánchez, que els ha donat el seu suport. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. La trobada amb Sánchez s'emmarca en la iniciativa Mayors for Housing, que plega els alcaldes de 15 capitals europees. Al febrer ja es van reunir a Brussel·les amb comissaris i eurodiputats i ara busquen el suport dels governs estatals. Jaume Collboni.
Hi ha un problema comú a totes les ciutats europees que es diu habitatge, un problema que hem d'afrontar junts i que demanem a la Comissió Europea que, donat que ja té un comissari per primera vegada a la seva història d'habitatge, pugui també tenir fons que siguin directament accessibles per la ciutat, que som les que patim en primera instància un problema global a tota Europa, que és l'accés a l'habitatge, no només per les persones més vulnerables, sinó també per les classes mitges i per les famílies treballadores.
La setmana que ve, ha explicat Collboni, acompanyat de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i de l'alcalde de Roma, Roberto Gualteri, la reivindicació d'aquests 15 ajuntaments es tornarà a plantejar la capital comunitària en el plenari del Comitè de les Regions.
Passen 5 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida tractem dels preparatius del conclave que comença dimecres a Roma.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat ho tens tot per millorar l'eficiència energètica de la llar amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres i finestres, on compren els professionals. Obramat.
A Capbravo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament...
Ostres.
Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
No.
I a més, es posa a diluviar.
No t'ho creus.
Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC. I som per ajudar.
Renovar King Africa perquè canti balades? Val més que renovis la tele amb el Renove de MediaMarkt i t'estalviïs 300 euros en un Neo QLED Samsung de 75 polzades 4K i barra de so de regal per 1.399 euros.
Hazte un Renove!
MediaMarkt.
Serveis Celestials S.A.L.
És aquí on venen les últimes parcel·les del cel?
Sí, i amb núvols o sense, individuals o per compartir.
Jo voldria ser a prop del Pare Manel.
Ah, hauries d'anar a la delegació terrenal al Teatre Victòria, però les entrades van que volen.
Guanya't el cel del Pare Manel. El 6 de maig, gala de Cluenda. Amb Love of Lesbian, Joan Manuel Serrat, Pep Plaza, José Corbacho i molts més. Guanya't el cel del Pare Manel.
Catalunya migdia. Un quart i mig. El Vaticà engega una setmana decisiva per l'elecció del nou papa de Roma. Continuen els preparatius per celebrar el conclave de dimecres amb noves reunions aquest matí entre els cardenals que serveixen, sobretot, per conèixer-se i per acostar posicions que facilitin l'elecció del successor de Francesc. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. El conclave arrenca dimecres a les 10 del matí a la Basílica de Sant Pere amb la missa Pro Eligiendo Romano Pontificie, que vol dir missa per triar el nou pontífex, i serà la tarda quan els cardenals es tancaran a la Capella Sixtina i començarà el conclave. Aquell dia hi haurà només una primera votació i la primera fumata, que es preveu negra. A partir d'aquí es faran 4 votacions al dia fins que un candidat aconsegueixi una majoria de 2/3 dels 133 cardenals que hi participen.
I des de fa dies no s'aturen les travesses del possible nou papa. Quins noms sonen amb més força?
El que surt a totes les travesses és Pietro Parolin, secretari d'Estat de Francesc, diplomàtic i que podria generar consens entre les ales progressistes i conservadores dels cardenals. També sonen amb força l'hongarès Peter Erdo i el guineà Robert Sara, tots dos conservadors, i els cardenals Mateo Zuppi i el filipí Luis Antonio Tagle, de tarannà més progressista, i el que anomenen el candidat ocult, que és el nord-americà Robert Francis Prevost, que actua com a nexe entre els diferents bisbes nord-americans i, segons Jesús Bastante, que és periodista de religió digital, pot ser un contrapunt a Donald Trump, acèrrim detractor del papa Francesc.
Y en estos momentos de guerra mundial a trocitos y donde el emperador vuelve a querer tener algo que ver en la elección de papa, como sucedía antes, Entonces, no olvidéis que la imagen de Donald Trump haciendo esa broma vestido de papa no es casual. En ese momento, también una respuesta de la Iglesia mundial puede ser la de colocar a alguien que pueda contestar al emperador y decirle que a veces está desnudo.
Mentrestant, el personal que treballarà al conclave jura avui mantenir en absolut secret el que sentin o vegin dins.
Israel aprova un pla per augmentar la presència del seu exèrcit dins de la Franja de Gaza perquè s'hi quedi de manera indefinida. Netanyahu creu que és la millor estratègia per debilitar Hamas i que tornin els hostatges, tot i que els familiars dels segrestats consideren que és la seva sentència de mort. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Per Israel és el pla rodó per derrotar Hamas i retornar els hostatges. Pels gazians, l'expulsió definitiva de casa seva. Aprovat per unanimitat pel Gabinet de Seguretat israelià, el pla contempla, en essència, l'ocupació de la franja. Netanyahu ha decidit que ja n'hi ha prou d'incursions, que el que cal és quedar-se al territori. Per això crida files milers de reservistes que permetran que els soldats repartits per tot Israel passin a focalitzar esforços a Gaza. Els familiars dels hostatges han posat per enèsima vegada el crit al cel. L'Einav, que té el seu fill a mans de Hamas, es dirigia així als membres del Comitè de Seguretat Nacional.
Els terroristes que tenen el meu fill tenen l'ordre de disparar-li al cap tan bon punt sentin que s'apropen als soldats israelians. Vull saber si creieu que la pèrdua de la seva vida i de la resta d'hostatges compensa l'ocupació de la Franja de Gaza.
El fet és que molts, efectivament, ho creuen. Un dels ministres ultradretans de Netanyahu, Bezalel Smotrich, ha assegurat que Israel en cap cas marxarà dels territoris conquerits, ni tan sols a canvi del retorn dels hostatges. El Gabinet de Seguretat també va aprovar un nou sistema d'entrada d'ajuda humanitària a Gaza, que planteja que l'entrega no es faci a l'engròs, sinó a través de contractistes de seguretat privada que donarien caixes directament a les famílies. S'evitaria així la participació de Hamas en tot el procés. El pla està aprovat, però no s'aplicarà de moment. Israel considera que encara no toca.
Europa commemora aquesta setmana els 80 anys de la capitulació nazi. L'entrada dels soviètics a Berlín se celebra amb especial orgull a Moscou, on Vladimir Putin ha convidat una vintena de líders mundials divendres a la desfilada de la Victòria. El tret de sortida ha estat un documental sobre els 25 anys de Putin al poder. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Putin es va deixar filmar en els espais més íntims del seu apartament al Kremlin, al gimnàs, on assegura que entrena hora i mitja diària, els productes poc luxosos que tenia la nevera o la capella on acostuma a resar. 90 minuts d'entrevistes on bàsicament justifica la guerra d'Ucraïna. Cap referència a les negociacions de pau. Tot el contrari, Putin assegura que pot guanyar la guerra sense necessitat de fer servir armes nuclears.
No calia utilitzar les armes de les quals parles i espero que no siguin necessàries. Tenim prou força i mitjans per portar el que es va iniciar el 2022 a una conclusió lògica amb el resultat que Rússia necessita.
Amb 72 anys i més d'un quart de segle al poder, Putin no es va voler mullar sobre qui haurà de ser el seu successor.
Quan hi penso, i penso constantment, crec que hi hauria d'haver una persona o diverses persones perquè la gent tingués l'opció, que es guanyés la confiança de la gent del país.
El president rus no va dir res de la negativa d'Ucraïna a acceptar una treva pel dia de la victòria, però des del Kremlin no amaguen el neguit per la possibilitat que un atac ucraïnès amenaci la desfilada militar de divendres. Putin, com a anfitrió, no es pot permetre que Zelensky exposi les seves debilitats davant de convidats del nivell com el president xinès Xi Jinping i el brasiler Lula da Silva.
Doncs el Regne Unit també ha començat la celebració d'aquesta mateixa efemèride amb una gran desfilada militar i una exhibició aèria que reuneix a aquesta hora una multitud al centre de Londres. Aquest primer acte de record de la victòria es trasllada fins al Palau de Buckingham amb la presència de la família reial. Londres, Coia Ballester Brumós, bon dia.
Bon dia. Els actes han començat amb la lectura de part del discurs de la victòria que Winston Churchill va pronunciar el 1945, anunciant que la guerra s'havia acabat.
This is not a victory of a party or of any class. It's a victory of the great British nation
Una trentena de veterans l'han escoltat avui per segona vegada. Alguns d'ells participen a la desfilada militar que passa per davant de Buckingham Palace, on hi ha la família real. A la desfilada, el govern britànic hi ha convidat també tropes ucraïneses. Al Regne Unit avui és festiu i tothom busca la previsió meteorològica pels pròxims 4 dies de celebracions. Els veterans recorden que això és un luxe perquè les previsions meteorològiques eren secretes, van ser secretes durant la Segona Guerra Mundial per evitar donar avantatge a les tropes alemanyes. Només es van començar a fer públiques a partir del 2011.
I a nivell espanyol, s'obre la primera investigació judicial sobre la mort de milers d'espanyols als camps de concentració nazis, Estel Batet.
La fiscal de la Sala de Drets Humans i Memòria Democràtica, Dolores Delgado, intentarà aclarir si hi va haver una estratègia conjunta entre la dictadura de Franco i el règim nazi de Hitler per detenir milers d'exiliats a França i traslladar-los als camps de concentració. La investigació se centra sobretot en els 4.435 espanyols morts, majoritàriament a Mauthausen i a Gusen. A molts d'ells, encara avui, no els han pogut identificar.
Més coses. A Lleida, unes 300 persones convocades pels sindicats dels Mossos han participat aquest migdia en una concentració de protesta davant la comissaria per denunciar l'agressió que van patir fa una setmana 6 agents dels Mossos. Va ser durant una baralla al barri de la Mariola, a la capital del Segrià. Els van atacar amb pals, amb pedres i amb ampolles i els van provocar ferides que van necessitar punts de sutura. Lleida, Ramon Dalmau, Noelia Caselles.
Bon dia. Més d'una hora ha durat aquesta concentració que han convocat conjuntament tots els sindicats per reivindicar que els fets de la Mariola no són puntuals, que passen cada vegada més sovint i amb més violència. Toni Castejón, portaveu de Sapfepol.
I en barris on qualsevol actuació es pot complicar. A vegades pots patrullar, moltes vegades has d'anar amb molts ulls, però quan es complica saps que et trobes molt sol i pots rebre, doncs això, molta gent que surt, et tira absolutament de tot. Llavors aquí o es reforça el que és el sistema policial amb efectius, o sobretot que els policies no entrin quan hagi un tipus de baralla o un fet així, a no ser que sàpigues que tens la protecció adequada, primer per tu, per poder protegir els altres.
Hem vist moltes samarretes amb el número 57, els punts de sutura que van rebre els 6 agents de la Mariola. I també s'ha condemnat l'agressió d'un agent a Cerdanyola aquest cap de setmana amb amputació de part d'un dit. Diuen que se senten desprotegits. Albert Palacio, d'USPAC.
Policialment, a l'hora dels caps, políticament i, per descomptat, judicialment. Avui el detingut que va mossegar el company aquest dissabte a Cerdanyola ja està en llibertat. És un continu. Agressions, i ningú entra a la presó.
Durant la protesta han fet un minut de silenci pels agents ferits i han abocat líquid vermell a terra per simular sang.
L'any passat, cada setmana, una dona va morir a mans de la seva parella o exparella a l'Estat. És un 17% menys que l'any 2023 i la xifra més baixa des que es fa aquest registre. És la dada que ha fet pública avui l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial, que subratlla que aquests assassinats van deixar 40 nens orfes, Miquel Jarque.
En total van ser 48 dones, 12 de les quals van ser assassinades a Catalunya, que és el tercer territori de l'Estat que té una taxa més alta de morts, només superada per la Rioja i Galícia. L'Observatori del Consell General del Poder Judicial atribueix la davallada d'un 17% respecte a l'any passat a la millora de les polítiques de protecció a la dona. Pel que fa al perfil de les víctimes, l'edat mitjana se situa en els 44 anys. Un terç havia presentat denúncia, 7 de cada 10 vivia amb el seu agressor i va ser al seu domicili on les van matar. La meitat de les dones assassinades no tenien la nacionalitat espanyola. En el cas dels agressors, l'edat mitjana és de 49 anys i un de cada 4 es va suïcidar després de matar la seva parella o exparella. L'any passat 9 nens van morir a mans de les parelles o exparelles de les seves mares. En gairebé 9 de cada 10 casos, l'executor de l'anomenada violència vicària va ser el pare biològic de les criatures. Pel que fa a assassinats de dones cap a homes, se'n van produir 4 i cap entre parelles del mateix sexe.
Atenció a una notícia d'última hora, perquè el Pla de Lleida s'acaba de saber el grau d'afectació dels danys de la pedregada que hi va haver ahir, la tercera a les últimes setmanes. La tempesta va afectar sobretot municipis del Segrià i del Pla d'Urgell. Última hora dins de Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. El principal cultiu afectat és la fruita dolça, amb uns danys que poden oscil·lar entre el 50 i el 100% en 752 hectàrees. També hi ha 705 hectàrees afectades, danyades de cereal, amb danys que van del 40 al 60%. Cal dir que els fruits estan en fase de creixement i cal veure com evolucionaran els camps menys afectats. S'haurà de veure també els propers dies altres cultius dels municipis afectats i com reaccionen. Ara el que demanen els pagesos és una peritació ràpida. Des de Saja sentim el seu president, Pere Roquer.
el més ràpid possible aquestes valoracions i, evidentment, a la llarga sàpiga què està passant climàticament a la zona de Lleida.
Hem de dir que el Segrià, la pedregada, va afectar ahir al Col·legi Lleida, la ciutat de Lleida, la partida Canals i Vilanova de la Barca, i després va marxar cap al Pla d'Urgell, afectant municipis com Belllloc, Bellvís, El Poal i Linyola. En altres municipis com Sudanell, Albatàrrec, Montoliu o Sunyer, les pedres van caure molt barrejades amb aigua, amb diferents graus d'afectació sobre els cultius.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre identifica 10.000 tones de sediments a l'altura d'Escó, a la Ribera d'Ebre. Les dades no són suficients per implantar la mesura definitivament i l'organisme en farà de noves. Tortosa, Jordi Barranca.
Sí, aquesta és una de les demandes històriques que entitats com la Plataforma en Defensa de l'Ebre o l'Associació Sediments reclamen. La CHE va fent proves pilot i en continuarà fent. En l'última volia mobilitzar fins a 12.700 tones de sediments a Mequinensa i Ribarroja i n'han identificat 10.000 a l'altura d'Escó a la Ribera d'Ebre. Miguel Ángel García Vera és el cap de planificació hídrica.
En la cola de Mequinensa, unos 7.000 tonelades de sedimento pasaron por la estación del Ebro en Ascó, en torno a 10.000. Se hicieron batimetrías de la cola del embalse de Ribarroja antes de hacer la crecida controlada y después de esa crecida es pues una movilización de sedimentos que es de varios cientos de miles de toneladas.
En paral·lel, l'organisme de Conca també treballa amb les crescudes controlades que fa dos cops l'any. La propera serà precisament ara al mes de maig.
Passant 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A l'Espai Gironès celebrem 20 anys repartint 2.000 regals. Smartphones, tauletes, auriculars, targetes, regal, entrades de cinema i molts premis més. Vine a bufar les espelmes i prova sort.
Del 5 al 24 de maig, vine a celebrar els 20 anys de l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com. 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Catalunya migdia.
This can't all be true.
Als Estats Units s'han encès les alarmes al món del cinema després que Donald Trump ha anunciat aranzels del 100% a les pel·lícules produïdes o rodades a l'estranger. A través d'un missatge a la xarxa Truth Social, assegura que la indústria del cinema nord-americana s'està morint i vol donar-hi així una empenta, però Hollywood no pensa el mateix. Washington, Francesc Garriga.
Hollywood, de fet, no entén aquest anunci perquè, d'entrada, sembla complicat d'aplicar i, com és habitual, Trump llença la idea però no explica ni com ni quan la posarà en marxa. Segons Trump, la indústria del cinema ha patit l'estafa d'altres països que, oferint rebaixes fiscals, s'han endut els rodatges de moltes produccions i per això, diu, a partir d'ara imposarà aranzels del 100% a totes les produccions fetes a l'estranger. Però el sector adverteix que aquest no és el camí. Ells no han demanat cap aranzel i, en tot cas, per promocionar que rodin les pel·lícules als Estats Units, el que funcionaria serien els incentius fiscals, no les penalitzacions. Tampoc queda clar què passarà amb els films que tinguin una part rodada fora i una altra a Hollywood, ni si això també aplicarà a produccions de serveis de streaming o a les sèries. El secretari de Comerç, Howard Lutnick, ha assegurat que ja s'ho està mirant, també sense donar cap detall, però posant en marxa ja la revolució al sector.
Tristany i Isolda, en producció de Bàrbara Lluch, Falstaff, de Verdi, o una producció de Marina Abramović seran alguns dels atractius de la pròxima temporada del Liceu que s'acaba de presentar. També serà l'any en què Josep Pons s'acomiadarà de la seva direcció musical, Montse Mas.
Tristany i Isolda, de Wagner, és una de les principals produccions que el Liceu ha preparat per a l'any vinent, per la qual el director artístic, Víctor García de Gomà, s'ha mostrat entusiasmat i l'ha definit com un dels moments més importants de la dècada al Coliseu de la Rambla. Sota la direcció musical de Susana Maliki, la soprano Lise Davidson es posarà en el paper d'Isolda. Una altra proposta és Falstaff, de Giuseppe Verdi, amb una posada en escena que trasllada l'acció al segle XX i que serà l'última òpera en què Josep Pons dirigirà l'orquestra. Ell parla de final d'etapa.
Hores d'ara, també penso, tots nosaltres tenim una data de caducitat, com els iogurts, i l'hem de saber llegir. És un miracle que en el moment que siguem hi hagi, i ho veiem a la nit, no?, l'aplaudiment de l'orquestra, o sigui, la relació que hi ha tan estreta després de 13 anys.
També destaquen Werther de Jules Massenet, l'Elisir d'Amore de Donizetti o la quinaueta astuta de Leoš Janáček. I l'artista sèrbia Marina Abramović també serà una de les protagonistes de la temporada i portarà a l'escenari del Liceu el seu espectacle Balkan Eròtic Èpic.
Oye, ¿no te da miedo? ¿El qué? Cantar delante de tanta gente.
Això que sentim és La Canción, una sèrie sobre l'èxit de Maciel al Festival d'Eurovisió. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes aquesta setmana. Repassem les estrenes amb Marc Garriga.
Són només tres capítols on podem veure Carolina Juste a la pell de la cantant madrilenya i Marcel Borràs interpretant Joan Manuel Serrat. La trama mostra les llums i les ombres, els secrets i les tensions que van desembocar en el triomf del La 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 l'any 1968. S'estrena dijous a Movistar Plus i el mateix dia arriba a Netflix una altra sèrie, Por Siempre, un drama romàntic adolescent de producció nord-americana. Per als fans de Borgen, demà mateix arriba a Filmin una sèrie amb un aire similar, 8 mesos, un drama suec sobre com, a través de la primícia política del segle, una periodista es converteix en la secretària de premsa del nou ministre d'Afers Exteriors d'aquell país. I a les plataformes arriben també dues pel·lícules d'estrena, dues reflexions futuristes sobre la maternitat. Dijous, Prime Video estrena La Evaluación, en què una parella haurà de passar un examen per poder tenir un fill en un món destruït pel canvi climàtic i on Alicia Vikander, en una interpretació molt lluada al Festival de Toronto, és l'examinadora que convertirà el procés en tot un malson. I l'altre, diumenge, a Movistar Plus, Generación Cápsula, protagonitzada per Emilia Clarke, la Daenerys de Joc de Trons, en què serà la intel·ligència artificial la que jugui un paper principal en el procés.
Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb tota l'última hora del partit Inter-Barça que juga demà.
Què passa aquesta última hora? Per l'alta mèdica de Robert Lewandowski, el polonès ha viatjat i podrà jugar amb l'Inter. Setmana més important i determinant per la temporada del Barça, demà amb la tornada de les semifinals de la Champions i diumenge amb el clàssic de Lliga, però d'aquest partit, del partit amb el Madrid, ja tindrem temps a parlar-ne aquesta setmana, a partir de dimecres. Per tant, ara ens centrarem en l'Inter-Barça de Champions de demà. Els blaugranes buscaran ser a la final de la Lliga de Campions a Munic. I a Milà ja hi tenim el Bernat Soler i també l'expedició del Barça. Bernat, l'última hora d'aquesta expedició passa per la convocatòria.
Doncs sí, i acabes de dir tu el nom propi d'aquesta convocatòria, que és el retorn de Robert Lewandowski després de superar els problemes musculars que l'han tingut fora algunes setmanes i que van fer perdre-li, per exemple, la final de Copa. Lewandowski ja ha viatjat amb l'equip fins a Milà, amb la nombrosa expedició, ara en donarem detalls, i per tant estarà disponible, veurem si per disputar alguns minuts, si d'inici, si a la segona meitat, això ho haurà d'acabar de decidir Hansi Flick i potser ens donarà alguna pista aquesta tarda a la roda de premsa que farà. Però, evidentment, el gran titular és el retorn de Robert Lewandowski. En canvi, qui no s'ha recuperat a temps i ni tan sols ha viatjat fins a Milà és el lateral esquerre Alejandro Valde, que continua, per tant, recuperant-se també dels seus problemes musculars i que no serà demà a San Siro. Tampoc hi serà Ter Stegen, que tot i que va ser titular al partit de Lliga davant del Valladolid, a la Champions no està inscrit. En el seu lloc s'hi va inscriure Stenzne, i com que el tècnic alemany ja va confirmar que el porter polonès serà el titular de la Champions, avui ha vingut Stenzne. Lesionats Caçador, Pablo Torre, també Marc Bernal, i els que sí que han viatjat un altre cop són dos nanos del filial, el lateral Landry i el mitjapunta Darvish.
Doncs tot això pel que fa a l'expedició del Barça, que ja es nota una mica l'ambient de gran partit.
Sí, sí, sí. És una expedició, un desplaçament, jo diria, amb aroma de final. Per començar, perquè el Barça, per exemple, per viatjar fins a Milà, ha utilitzat el mateix avió que va utilitzar per anar a la final de Copa Sevilla, que és un avió sensiblement més gran del que utilitzen els seus desplaçaments, un avió amb capacitat per aproximadament 300 passatgers. Avui hem vist en la sortida de l'aeroport a familiars, a amics, a directius, realment una nombrosíssima expedició acompanyant l'equip del Barça, perquè tothom és conscient que el partit de demà és un partit especial, un partit que pot ser històric perquè podria comportar la primera final de Champions del Barça des de fa 10 anys, des del 2015. Un Barça que, per cert, no estarà gens sol, i és que demà, això també ho ha confirmat oficialment el club, acompanyaran els jugadors 4.000 seguidors del Barça, entre socis i penyistes, que conformaran l'expedició més nombrosa d'aquesta temporada a la Champions, a San Siro, en un estadi molt gran, i que tindrà l'oportunitat de veure com aquests 4.000 culers doncs, animen el seu equip.
Doncs aquesta és l'última hora de l'equip blaugrana, Bernat, que aquesta tarda farà l'últim entrenament a San Siro.
Sí, a partir de 6:45, aquest entrenament a la gespa de San Siro. Per cert, s'espera que hi hagi pluja durant tot el dia d'avui i tot el dia de demà, veurem amb quina intensitat. I prèviament aquest entrenament a l'escenari del partit, a la gespa de San Siro, a 6:45, en directe la podrem seguir per Catalunya Informació, la roda de premsa d'un jugador, en aquest cas Dani Olmo, i de Hansi Flick, que també ens donarà les últimes claus abans d'aquest partit, que és gairebé com una final en, com tu deies molt bé, la setmana més important de la temporada del Barça.
Doncs al Barça el nom propi ha estat Robert Lewandowski, a l'Inter un dels noms propis és Lautaro. Perquè a l'Inter estan pendents de si poden recuperar Lautaro i també Pavard, que ja es va perdre l'anada. Fa uns minuts que ha començat la roda de premsa prèvia de l'Inter. Ramon Salmurri, sabem ja alguna novetat al voltant d'aquests noms?
Mira, encara no. L'únic que et puc explicar a hores d'ara és que Simone Inzaghi, el tècnic, abans d'aquesta roda de premsa, ha parlat per Sky Italia i no ha descartat cap dels dos futbolistes. De fet, des d'Itàlia apunten a que Pavard seria titular, que estaria al 100%. Ja ha explicat Inzaghi que ahir ja va fer part de l'entrenament amb l'equip i, en canvi, Lautaro l'espera aquesta tarda. Lautaro vol jugar, sí o sí, no està al 100%, i una mica, doncs, estil, si vol, Robert Lewandowski, que segurament ara mateix no està per jugar d'inici. Ara mateix ha començat fa, res, 2-3 minuts la roda de premsa, està parlant Bastoni...
Mira. Sentim de fons.
Anteposto la Champions agli altri obiettivi in primis.
Aquesta campionat. És la pregunta que li estan fent a Bastoni. Estan Bastoni i Simone Inzaghi, i aquest és Bastoni.
Impegnatevi in campionato perché dobbiamo vincere la Champions, quindi non assolutamente no. Ripeto, giochiamo ormai ininterrottamente da anni, quindi penso che un calo sia assolutamente fisiologico. Detto ciò, non siamo a meno 20 da
un Bastoni che ha explicat que són a dos partits només de guanyar la Champions, que està convençut que el seu equip i els seus companys donaran el 100%, que coneixen el Barça a la perfecció després d'haver preparat tant el partit de nada com aquest de tornada, i que té moltes ganes de jugar aquest partit. Tant ell com la resta dels seus companys estan convençuts que amb l'ajut del públic local doncs podran treure endavant aquesta eliminatòria.
Doncs el Salmurri, pendent d'aquesta roda de premsa, si hi ha qualsevol novetat, sobretot al voltant d'aquests dos noms, de Pavard i de Lautaro, doncs abans de les 3 te tornes a entrar i ja ens ho fas saber. Tot això al voltant de la Champions, però a la Lliga avui hi ha un partit important i clau, sobretot per al Girona, perquè a les 9 es juga Girona-Mallorca amb l'objectiu de guanyar 3 punts que els allunyaria encara més del descens, Eduard Solà.
Sí, avui podria ser el dia que el Girona faci un pas de gegant de cara a l'objectiu de la permanència després d'haver-se embolicat més del compte. Ara, clar, hauria de fer una cosa que no fa des de fa 3 mesos, guanyar. Si ho fa, s'allunyarà de 6 punts al descens, quan només faltaran 4 jornades per al final de Lliga. El Girona fa 11 partits, com dèiem, que no guanya, i només ha sumat 4 dels últims 33 punts possibles. Però ha vist com, en aquesta jornada, els equips que van per sota seu a la classificació tampoc han guanyat. El Girona començarà el partit d'avui amb els mateixos punts que l'Alavés, amb 3 punts més que les Palmes, que és qui marca el descens, i 4 més que el Leganés. El rival és el Mallorca, 9è. Té opcions d'entrar a Europa, però només ha guanyat un dels últims 5 partits. Mitchell, que va dir que no han d'estar pendents del que facin els rivals directes i només pensar a arribar als 42 punts, diu que té clar com poder superar avui el Mallorca.
Necessitem tenir una energia al principi del partit top, molt important. Però sí sé el que hem de fer, com fer-lo, cada jugada, on hem de pressionar el Mallorca, com pressionar el Mallorca, com jugar la sortida de pilota con un rival que pressiona l'home, com superar una línia de 5 que les centrals són molt bons en pilotes que els controlen al rival. Sé què hem de fer i sé com fer-lo.
Durant tot el dia d'avui, les previsions apunten que hi haurà pluja a l'hora del partit també a Montilivi. La transmissió la podreu seguir a Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
I fa molts dies que parlem de l'Espanyol i d'aquest objectiu d'aconseguir la tranquil·litat que et donarien els 40 punts, però ahir tampoc va poder ser. Espanyol 1, Betis 2, Alfons Gorina.
Efectivament, després de la derrota per la mínima al camp del Villarreal la setmana passada, els 3 punts van volar ahir de Cornellà a l'últim segon. Els de Manolo van sortir molt endollats, es van avançar al marcador gràcies a Roberto Fernández, però a la segona part el Betis va posar titulars com Isco, que havien reservat per la Conference League, i van donar la volta al marcador amb 2 grans gols de Lo Celso i Anthony, sobretot el d'Anthony, un golaç per tot l'escaire al temps afegit, que va acabar donant els 3 punts als de Pellegrini.
Quan tens situacions a un partit amb aquest rival, amb aquest nivell, les has de marcar. O per exemple, amb les que hem tingut bastant clares, doncs no perdonar, perquè saps que ells et poden perdonar 1-2, però al final, doncs, bueno, com ha passat, no t'han perdonat, i ja s'ha acabat perdent un partit que l'hem tingut a tocar.
L'Espanyol encara té marge, 7 punts sobre el descens a falta de 4 jornades, però el calendari és una mica trampós, perquè jugarà contra 2 equips que s'hi juguen la vida, Leganés, Les Palmes, el difícil camp d'Osasuna, i rebrà el Barça tot just després del Clàssic.
Per cert, hi ha risc que aquest derbi es jugui a porta tancada?
Potser a porta tancada no, però sí de risc de tancament parcial, ja que l'acte de l'àrbitre, Guillermo Cuadra Fernández, va recollir el llançament de 3 encenedors després del segon gol del Betis, que va obligar a activar el protocol antiincidents. L'RCD Stadium ja estava percebut pels incidents de la primera volta precisament contra el Villarreal i, per tant, s'haurà de veure què diu el comitè de cara a aquest Espanyol-Barça, que pot ser decisiu pel títol de Lliga. El club espera que no hi hagi tancament parcial i ja treballa per identificar els responsables.
Doncs esperem que hi diu el comitè. Alguna cosa més?
Que Joan García, el porter de l'Espanyol, va guanyar matemàticament el trofeu Dani Harque de Catalunya Ràdio, trofeu que atorguen els oients i l'equip de la transmissió.
I el Barça femení tanca un fitxatge per la temporada que ve, és un fitxatge que fa temps que el busquen, Ruth Vilà.
Hola, bona tarda, Laia. Sí, el Barça ha tancat el fitxatge de Laia Alexandri, com ha avançat el diari Esport. Segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, Alexandri ha firmat un contracte pels pròxims 4 anys, és a dir, fins a 2029. La central, que ara té 24 anys, queda lliure aquest estiu, després de jugar 3 temporades al Manchester City. Laia Alexandri es va formar, però, al Barça, on va arribar-hi amb 11 anys. El 2017 va fitxar per l'Atlètic de Madrid, on va jugar 5 temporades, i en aquests anys que ha estat al City ha jugat de central, de mig centre i fins i tot algun partit de lateral.
I pel que fa a la Lliga, Ruth, quan poden ser campiones les blaugranes?
Ara ja només depenen d'elles mateixes per proclamar-se campiones de Lliga. Sumant 2 punts més a les 2 jornades que queden, les blaugranes aconseguirien la seva 10a Lliga, per tant, consecutiva. Per tant, si guanyen aquest diumenge ja al Betis, seran matemàticament campiones. També si perd el Madrid contra el Tenerife. Ahir les de Pere Romeu van superar el Depor per 4-0, amb 2 gols de Payor, un d'Alexia i un altre d'Aitana. I també pas important del Llevant Badalona per aconseguir la permanència. Les badalonines van capgirar el seu partit contra el Madrid Club de Futbol i van guanyar per 1-2. Ara sumen ja 27 punts i se situen a més 4 del Betis, que és qui marca el descens.
En canvi, en el play-off descens a la Lliga F, mal inici de l'AM Lleida, que va perdre el camp del Dux Logroño per 3-1 i que diumenge haurà de capgirar aquest resultat. Un apunt més a futbol. Avui s'ha celebrat el sorteig dels play-off descens a Primera Federació i els equips catalans ja coneixen els seus rivals. Guillem Amargant.
El Sant Andreu s'enfrontarà al Rayo Majadahonda. Els quadribarrats han estat tercers a la fase regular i disputaran aquesta primera eliminatòria contra l'equip madrileny amb la tornada al Narcís Sala. El Sabadell, per la seva banda, ha estat quart classificat a la fase regular i, per tant, disputarà la tornada a camp contrari. El partit d'anada es jugarà aquest cap de setmana i el de tornada el cap de setmana després del 17 i 18 de maig. Recordem que en cas d'empat, després dels 180 minuts i de la pròrroga, no hi haurà tanda de penals i superarà l'eliminatòria el millor classificat a la Lliga regular.
I abans de la pausa, avui ha mort José Ángel de la Casa, una de les veus històriques del periodisme esportiu espanyol, Premi Ondas, l'any 98, amb 6 Jocs Olímpics i 6 Mundials de Futbol, entre molts altres esdeveniments esportius que ha narrat i que hi ha posat veu. Avui ha mort als 74 anys, un record especial des del Catalunya Migdia per la família, els amics i també pels companys. Ara sí, una pausa i en tornar.
Ara estem parlant tu i jo. Aquesta nit es pot dir que no hem dormit. Jo, els jugadors, no sé si ja han arribat o no han arribat, però què hem de fer si no...
El Vila-sana, que ha guanyat el Mundial de Clubs d'Hoquei Patins.
Catalunya migdia.
És que no et creuràs el que m'he assabentat. Saps el Saló de l'Automòbil? El Saló de l'Automòbil de Barcelona? Doncs ara està al teu concessionari Mazda de Catalunya. T'he dit que no t'ho creuries? Acosta't i trobaràs descomptes en tota la gamma de fins a més de 11.000 euros. De veritat, aquest rumor és totalment cert. Però només del 9 al 19 de maig. Unitats limitades. Oferta vàlida només per la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Un poble perdut al costat d'una carretera. Uns personatges atrapats en les seves vides i el somni de poder començar de nou.
Aquest festival grec arriba a la Villarroel Grand Canyon, de Sergi Pompermayer.
Dirigida per Pere Arquilloé i protagonitzada per Joan Carreras, Mireia Xalà, Guillem Balart, Maria Morera, Eduard Buch i Marc Pavlovski. A partir del 6 de juliol a la Villarroel.
Compra les entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Em sap greu com ha anat tot plegat. Tots cometem errors, jo el primer. Jo t'estimo de veritat.
Fora.
Vés amb compte.
Això és una amenaça. Si ets a casa tanca en plau i no obris el Quique. Per què? Què passa?
Helena, obre'm.
El mal invisible. Últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Parlem al cim de la muntanya amb cobertura.
Parlem a la màxima velocitat.
Parlem per fer créixer petits i grans negocis.
Nosaltres parlem amb fibra i mòbil per només 32 euros.
Parlem Telecom, la teva operadora. Truca al 1713. Nosaltres parlem.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 16 al 18 de maig descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC. I som per ajudar.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Festa grossa vilassana. Fa poques hores, a la matinada, l'equip femení d'hoquei patins s'ha proclamat campió del món en un partit que ha estat difícil, Marcos García.
5-3 en una final molt competida contra el Fraga a San Juan, a l'Argentina. Decisives en atac, victòria porta. A la porteria, Anna Salvat. Com hem pogut sentir abans de la publicitat, la nit ha estat molt i molt llarga. L'expedició al Vilassana ha començat fa tot just una estona el camí de tornada. Ara ja es troben a l'aeroport a l'Argentina. Amb l'arribada prevista a l'aeroport de Barcelona demà al voltant de les 6 de la tarda i a casa al voltant de les 8-9 del vespre. Tot això de demà i coordinant aquesta expedició el president Ramon Porta.
Jo crec que no en som prou conscients. Caldrà uns dies, crec, perquè ens donem compte del que hem arribat a aconseguir. Evidentment, ara estem eufòrics perquè hem aconseguit un títol, però aquest títol és molt gran. És el títol més gran que hi ha al món. El món. I evidentment, només hi ha tres equips que el tenen, aquest títol. El Concepción, el Gijón i el Vilassana.
Estigueu
amatents. Un poble de 700 habitants.
Poble de 700 habitants. Vilassana, estigueu amatents al tot costa perquè estem pendents de poder fer alguna de les protagonistes que ja estaran de tornada. Primera vegada que un equip català guanya aquest títol, a banda de confirmar el Vilassana com a referent a l'hoquei a escala mundial, aquesta victòria potencia un fet que ens diuen que ja passa fa temps al club lleidatà, i és que cada vegada hi ha més noies, nenes, interessades en jugar a hoquei patins.
Normal.
Sí.
I en marxa la segona etapa de la Vuelta Femenina, que segueix recorrent Catalunya. Isaac Vilalta, què esperem d'aquesta etapa?
Doncs mira, d'entrada jo crec que una victòria a l'esprint. Veurem si amb les bonificacions algun canvi a la general. És complicat. Ellen van Dijk és la líder. L'etapa ja en marxa, no arriba al centenar de quilòmetres. Ara pujant l'alt de la Creu d'Aragall, de segona categoria. Mariana Gilabert, que ho ha intentat, la de Folgueroles, ha estat neutralitzada ja pel gran grup. I com deia, les diferències són mínimes després de la crono per equips d'ahir. A 3 segons de lideratge, Mavi García, la mallorquina, la de Marratxí, que és una de les candidates a acabar les primeres posicions al final d'aquesta Vuelta.
Jo venc en forma i, bueno, a donar-ho tot. Amb les millors de les condicions, que tot vagi bé, crec que podria fer un top 5, però hem de veure com va, perquè dia a dia sempre poden passar moltes coses, però jo crec que per forma tocaria estar allà.
Per cert, la gran candidata a guanyar aquesta Vuelta, ja la va guanyar l'any passat, Demi Vollering, serà present a la Volta a Catalunya, que es disputarà d'aquí un mes, a principis del mes de juny.
El Barça de bàsquet ja viatja cap a Mònaco per intentar classificar-se demà per a la Final Four de l'Eurolliga. Arriba després d'aixecar un 0-2 en contra, Ernest Macià.
Un 0-2 en contra, Silaia, que posa la pressió a l'equip que té el factor camp a favor, que en aquest cas és el Mònaco, com l'any passat ho era el Barça en el cinquè partit amb l'Olympiacos. El Barça que viatja d'aquí a mitja hora en l'aire a l'avió amb tothom, inclòs Jan Vesely, encara que Joan Peñarroy ha dit que Jan Vesely, el pivot lesionat des de fa ja dues setmanes, no està en condicions de poder jugar aquest partit. Viatgen també els tres jugadors del planter i viatja el Barça amb una intenció, la d'anar a tot una Final Four.
És evident que si vas a la Final Four pues sembla que ja la temporada està salvada. Si l'èxit o no èxit d'una temporada depèn d'això, pues no som nosaltres els que ho hem de dir.
I a la Lliga CB, després dels resultats d'aquest cap de setmana, deixen bones notícies perquè la penya va refermar les seves opcions a play-off i el Lleida pràcticament certifica la salvació. I el personatge del cap de setmana és, en aquesta ocasió, un club.
Xiulet final! Sant Andreu campió! Sant Andreu campió!
Perquè el Sant Andreu femení de waterpolo s'ha proclamat campió d'Europa de B2H.
El Sant Andreu va aixecar la seva primera Champions en la segona final catalana de la història, després de la que van disputar fa dues temporades el Sabadell i el Mataró. Aquesta vegada, però, les vallesanes van ser víctimes de les andreuenques que una vegada més els van remuntar una final en l'últim quart, com en les dues darreres finals de la Copa. A més, aquesta victòria del Sant Andreu amb un gol a 2,5 segons perquè s'acabés la final confirma el canvi de tendència al waterpolo de casa nostra, i és que el Sant Andreu ha guanyat 4 títols ja aquesta temporada, mentre que el Sabadell, que buscava la seva 8a Champions, igual al registre històric de l'Horizonte de Catània, només ha acumulat la Supercopa Europea.
Doncs fins aquí la informació esportiva. A les 7, tot costa, amb les rodes de premsa de Hansi Flick i Dani Olmo abans del partit amb l'Inter. I també sabrem si Inzaghi ha donat més pistes amb Pavard i Lautaro. De moment ens diu el Ramon Salmurri que no. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.